Segueix-nos a les xarxes socials @radiosabadell. Al matí, a Ràdio Sabadell.
La Constitució reconeix el dret a l'habitatge i obliga els poders públics a garantir-ho. Una casa és una necessitat bàsica per poder viure amb dignitat, però molts ciutadans no poden accedir a un habitatge digne perquè s'ha quedat aquest en mans del mercat privat. I avui en volem parlar a la secció
Un altre món és possible.
I per això doncs, conversarem amb representants de les entitats del tercer sector que formen part de la plataforma Valo. Anem a presentar-los. Ens acompanyen avui el Daniel Díaz Heredia, que és tècnic d'intervenció del Secretariat Gitano. Bon dia, Daniel.
Hola, bon dia, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per aquest joc.
Doncs avui que descobrirem també doncs, com moltes vegades aquest dret de l'habitatge doncs, no està garantit. També parlarem i conversarem sobre aquest tema amb la Montse García, que és vocal de COM. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
A veure, com comentàvem al principi, no? Doncs aquest concepte el del dret a la vivenda suposa que les administracions estan obligades a afavorir l'accés a l'habitatge mitjançant doncs, la promoció pública, la concessió d'ajudes a través de plans d'habitatges o amb l'adopció de mesures urbanístiques. Creieu que s'està garantint aquest dret? Daniel?
Doncs no, jo diria que no i el que es aconsegueix és amb molta precarietat. I bueno, seria un tema molt llarg perquè l'assumpció de la llei de mercat sobre el tema de la vivenda estan, com tu has dit una mica al principi, estan quitant el dret a la vivenda a un nivell global.
En el teu cas, Montse, què vols afegir en aquest sentit?
Doncs,
perquè sembla que si les persones tenim aquest dret, no? S'incompleix molt sovint.
Sí, doncs, clar, de fet, nosaltres, des de la nostra perspectiva, és un rotundament no. No, com comentava el company, no, rotundament no. I, de fet, no, clar, ara precisament no estem en un moment no, que a través no, del treball de, conjuntament amb altres entitats, el tema de la regulació dels lloguers, no, que és com una de les coses que està més damunt de la taula, doncs per nosaltres, no, com a col·lectiu de persones amb discapacitat, doncs també tindria un impacte enormement gran, no? Més enllà del que deia també el company, que és un tema molt ampli, no? Que s'han de tocar diferents tecles, però rotundament no, i crec que cal fer una aposta molt més seriosa i més compromesa.
Per tant, ara us faig també la pregunta a tots dos, la clau seria la voluntat política? Daniel?
Doncs home, jo crec que hi ha un factor molt important de la voluntat política, perquè està clar que s'està vulnerant el dret de la Constitució, del dret a una vivenda digna. I a més estan contribuint a moviments socials que estan veure com una forma de marginació, però són una forma de subsistència, no? Com l'ocupació o l'assinament a casa, no? Con el tema de la subalquiler. I no són més que mesures de supervivència que la gent està adaptant perquè la llei del mercat és cada vegada més agressiva.
Sí. Explica'ns, Montse, també, doncs, sí. Això, si creus que l'administració doncs, hauria de tenir doncs, més voluntat i també doncs, què és el que exigiries no, en matèria d'habitatge?
Sí. Sí, clar, aquí, evidentment, sí, hi ha un tema molt clar de voluntat política i el que comentava abans, no, també a diferents parts, no només el que deia el company, no, la regulació dels costos, el tema del mercat, no, sinó també bueno, com són aquests edificis. No? En el nostre cas, el tema d'accessibilitat, quantes vegades estan incomplint les normatives d'accessibilitat, no? Que al final també són bàsiques, no? Ara que parlem molt de la crisi de cures, no? de quin impacte està tenint les residències, si tu vols promoure no? el dret a viure a la comunitat, clar, el primer que has de tenir és un habitatge accessible, assequible i digne. No? I a partir d'aquí has de mirar què és tot el que fa possible, no? També el control de les obres, no? El tema dels controls dels preus, no? i la promoció d'habitatge públic, que Espanya és un dels països que menys part d'habitatge públic té.
Totalment, i on s'acumulen també doncs, aquests habitatges buits, no? Que també és com no s'acaba d'entendre. Sí. Expliqueu-nos també, doncs, vosaltres, si heu notat també que la crisi de la Covid-19 doncs, està tenint també efectes en l'habitatge, i també la crisi econòmica que potser doncs, es desencadena d'aquesta pandèmia, si creieu que també doncs, impactarà en aquesta qüestió. Daniel.
Doncs jo diria que sí, que ha incidit molt i molt greument, sobretot perquè bueno, jo que represento a la població gitana de Sabadell en aquest espai, la gent que es dedica al mercadillo, als encants, que han estat tallats radicalment i gairebé no deixen ninguna opció a la gent que treballa en aquest sector. Uh-huh. Llavors això ha repercutit també el tema de vivenda, perquè generalment la gent viu d'alquiler, alquiler cada vegada més alts i que se'n queden sense el seu manteniment, s'agrega tota la situació. A més, me sembla important dir que el tema de vivenda és molt més que el tema de viure en un lloc, perquè la vivenda representa una mica l'ànima de la persona. El lloc on vius, el barri, és una expressió de la teva vida i de les teves oportunitats a la societat. Llavors, tot el problema de vivenda, la guetització i l'hacinament porten problemes que són de més problemàtica social. O sigui que és un punt molt pilar per acabar el tema de problemes socials.
Clar, evidentment. Suposo que també doncs, estàs en aquesta línia, no? Totalment d'acord, Montse?
Sí. De fet, clar, nosaltres partíem d'un greix comparatiu de cost de vida, és a dir, com quant de més car no, és el cost de la vida d'una persona amb discapacitat, que això encara no està ni solucionat, no? De fet, també vam fer com una miqueta d'estudi, no? Quin impacte està començant a tenir el tema del confinament i la crisi, i evidentment, de les primeres persones que han començat a perdre la feina, doncs eren no, persones amb discapacitat, més marcat el tema de gènere, no, per la crisi de cures que estem tenint, i per tant, clar, el que veiem és que han d'actuar ja, és a dir, ja estava en una situació d'emergència els darrers anys, no? Crec que hem d'aprendre la crisi anterior i actuar des de ja. És una cosa que molts col·lectius estem treballant molt colze a colze i crec que aquí doncs, necessitem també doncs, el que dèiem abans, no? Aquesta part de compromís polític, no, per fer-ho possible, perquè vas mirar no, les diferents interseccions no, pel tema de racialització, no, pel tema de discapacitat, pel tema de gènere, i si no actuem ja, realment això és greu ja, però encara ho serà més després.
Evidentment, hem de fer els deures ja, no? Si volem doncs, fer un altre món possible, com diu doncs, el títol d'aquesta secció. I a més, tenint en compte que el dret a l'habitatge, a una vivenda digna, està relacionat amb altres drets humans, com són doncs, a la salut, la seguretat social, la privacitat, el treball, l'educació, no? També us volia preguntar si creieu que els vostres col·lectius moltes vegades troben impediments per accedir-hi. Fins i tot, no sé, Daniel, vosaltres detecteu casos de potser, doncs, de racisme?
Sí, per desgràcia, sí. Estem lluitant molt per frenar això, però el racisme secular a la població gitana té 600 anys aquí a aquest país. I per desgràcia és un tema que s'ha lluitat molt, que per desgràcia està molt al medis, però hi ha programes de televisió que no afavoreixen la nostra imatge, i bueno, és un tema que s'ha de lluitar des de tots els àmbits. També volia dir que el tema de aquesta crisi que hi ha ara de la vivenda, ja ve de la crisi econòmica anterior, no, del 2008, que és una crisi que va cada vegada augmentant.
A pitjor, no? És el que deia la Montse, que hem de fer els deures ja, perquè és que si no anem doncs, arrossegant problemes i mals endèmics i no acabem de trobar doncs, aquestes solucions. Vosaltres també, doncs, Daniel, dona'ns algun consell també doncs, per combatre aquests prejudicis no? que tenim moltes vegades a la ciutadania?
Bé, primer s'ha de dir que en el públic gitano hi ha molts estereotips. Aquests estereotips s'han creat per desconeixement i també perquè hi ha hagut un aïllament de la comunitat gitana i de la comunitat majoritària. Això és una mica d'autodefensa, no? Sempre que un grup és atacat per un grup majoritari, té una tendència a aïllar-se. Llavors s'ha d'obrir ponts, s'ha de pensar que la cultura gitana porta 600 anys a Catalunya, que hi ha moltes coses de la cultura catalana que, i gitana que estan lligades, uh-huh. i que s'ha d'obrir ponts tant a l'escola, als carrers, als barris, i bueno, i per, i també reivindicar més que és una cultura que és nostra també, que és de Catalunya.
Evidentment, que forma part de la nostra diversitat i riquesa, no?
Exactament.
Explica'ns també si heu detectat des del secretariat doncs, casos de famílies o de persones que us han explicat doncs, que potser doncs, han tingut dificultats per accedir doncs, a una compra o a un lloguer per al tema doncs, d'això, doncs, de ser de la vostra ètnia.
Sí, aquí, veritablement, hi ha casos que a la vegada, si m'expliquem per el cognom, ja et posa en un problema. O sigui, tenir el cognom d'Heredia o d'Amaya o Carmona et posa en un problema quan tens que anar a un lloguer.
O sigui, que només ja pel cognom a vegades teniu problemes per tirar endavant un contracte.
Sí, sí, i això és una cosa que sempre... Bueno, sempre parlo d'una anècdota que em va passar a un institut,
sí?
D'una noia de 14, 15 anys, que feia el seu primer currículum dins de l'ESO com un treure's, no? I ella em deia, hòstia, Daniel, no vull posar el meu cognom perquè quan veuen que soc Flores o que soc Maya, no m'agafen al treball, no? I ell no es pot pensar que hi ha un adolescent que comença la seva vida, que comença a planejar la seva vida laboral, uh-huh. té que ocultar una cosa només per el fet de néixer.
És molt trist, jo diria que és terrible i que és totalment denunciable, no? Que a dia d'avui doncs, encara ens trobem en aquestes situacions que ens expliques. Montse, vosaltres també doncs, heu notat doncs, que a vegades heu trobat doncs, impediments per accedir també doncs, al mercat laboral. Ai, d'habitatge?
D'habitatge,
sí. Laboral també, eh? Sí, també sí. Tindríem per parlar.
Però... Sí, per aquí ajuntem diverses coses, no? Sí, no, de fet, clar, és el que deia, no? També previ a la pandèmia, no? El mercat privat, per exemple, moltes vegades no saps ni si l'habitatge és accessible o, mm-hmm. o no, més enllà del tema dels costos, no? Que és el que deia, també quan ja parteixes d'una desigualtat econòmica, no? A més, els habitatges accessibles són més cars, no? Perquè sembla ser que l'ascensor és un plus, no? Mm-hmm. Per molta gent, però clar, per nosaltres és necessari, perquè
és
no
totalment.
Pots entrar i sortir de casa teva, bàsicament, no? I també el que comentava el company, no? Que crec que hem de posar en valor que la diversitat ens enriqueix i nosaltres sí que hem tingut casos també de discriminació, no? De persones que han estat a punt de signar el contracte de lloguer i quan han vist que era una persona es veia caire de rodes, no li han donat les claus.
I quins eren els arguments?
Els arguments, doncs, a vegades no preguntar, entendre si havia de col·locar, per exemple, unes barres de bany, no? Uh-huh. O algun tipus, la por a que, bueno, que es faci malbé alguna cosa del pis, no? Jo que sé, si pot rascar o no amb la cadira, bueno, coses també basat en prejudicis, que és el que deia també el company, uh-huh. que a vegades els mitjans, al final, no? Com que tots els col·lectius ens acaben estereotipant i acaben, doncs, fent més mal que bé, no?
Uh-huh.
Però sí que és cert que ja t'has al mercat privat, no? Que no saps quines condicions té o no. I el parc públic, que hi ha molt poc, no? I el percentatge reservat accessible també és molt minso, clar, aquí estem vulnerant, no? Més enllà del que t'he comentat abans, uh-huh. el que és la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, el dret a viure, no?, independent dintre de la comunitat, no? Uh-huh. El poder decidir si realment vols que ens donem visquent a casa teva, amb la teva família, amb el teu entorn, el teu veïnat, o realment has d'acabar no tenint una institucionalització una miqueta forçada perquè no tens una altra opció, no? Del tema del suport de cura i del tema d'habitatge.
Clar, doncs clar, és que doncs avui descobrint això, que l'habitatge és un dret vulnerat i que evidentment doncs, que afecta i passa factura molt més als col·lectius més vulnerables. Com podem ajudar també, Montse, doncs a canviar aquesta mirada, a combatre tots aquests prejudicis?
Sí, exacte, no? I més enllà d'això, doncs també proposaria, no?, que aquesta... des dels municipis, no? Que hi ha coses molt senzilles, com tot el que són els processos de rehabilitació, no? A part dels pressupostos que diguis, bueno, no es pot poder posar un ascensor, no? O arreglar els banys i demés, que realment a vegades aquests processos que fem molt feixucs, que siguin molt més senzills. No?
Clar, agilitzat, aquests tràmits.
Agilitzar-los i fer-los senzill, que a vegades uh-huh. sembla que hagis de fer un màster per tramitar les ajudes, no? De fer res, no? De uh-huh. posar-te dues cosetes a casa, no? Llavors, bueno, i mediació també, no? Perquè crec que ens hem trobat, no?, moltes vegades que per llei, no?, s'han de fer les obres, no?, però tot el que és l'adaptació a l'entorn comunitari, bueno, acaben havent-hi, doncs, conflictes d'aquí doncs, els serveis de mediació municipals doncs, pensem que també tenen un paper superrellevant.
Expliqueu-nos també quines mesures, quins programes, quins serveis oferiu vosaltres a cadascun dels vostres col·lectius per ajudar-los i per intentar doncs, garantir aquest accés. Daniel.
Doncs nosaltres des de la Fundació Secretaria Gitano a tema de vendes fent acompanyament, ajudar els tràmits i una, bueno, una atenció directa en els problemes de vivenda.
Quins són els obstacles que us trobeu més comuns?
Doncs el tema de l'alquiler, de problemes econòmics relacionats amb la paga d'alquiler i problemes de, bueno, també de l'ocupació, que és un tema que està cada vegada creixent. I tot el que deriva d'això. I, bueno, bàsicament seria que en aquesta àrea.
Què és el que més us preocupa d'aquest tema, de les ocupacions, d'aquest increment, no?, que detecteu?
Bé, l'ocupació és un fenomen totalment proporcional a la dificultat que hi ha de tenir una casa de forma legal. Llavors, és una defensa que s'ha d'arribar per tenir un sostre. Però això també conlleva altres problemes, perquè quan la gent ocupa ja no només són problemes de l'administració, sinó també és una identitat, d'on t'ha tocat viure, el barri, bueno, el que parlaven abans, no? que el lloc on vius és una exposició de tot l'espectre del ser humà.
Evidentment, que et determina, no? Et condiciona. Montse, explica'ns també vosaltres des de com ajudeu doncs, a totes aquestes persones, no? Doncs a fer front a aquests obstacles que es troben.
Que jo diferenciaria dues coses com molt claus, vale? Per una banda, que nosaltres com a entitat hi ha una porta molt forta, que és la part de la incidència política, vale? És a dir, el treball amb els moviments veïnals, amb la PAS, Sindicat de Llogaters, Observatoris, no? I de més, no? Per canviar doncs, aquesta realitat política, no? I per l'altra banda, doncs, com comentava també el company, el tema de l'acompanyament, assessorament, no moltes vegades, el gran tema de, ostres, no? Com he de fer, doncs, si vull adaptar alguna cosa a casa nostra, no? També acompanyaments en situació que cada vegada veiem més, no? De desnonaments de persones amb discapacitat, no? O famílies amb persones amb discapacitat, no? Que aquí se li suma una cosa que abans m'he comentat, que és que ni de la taula d'emergència habitacional sabem si els habitatges que estan en aquella borsa són accessibles o no, no? Llavors, bueno, el que us comentava, tant a nivell normalment de comunitat de veïns, que és com el pas 1, de poder entrar i sortir al teu edifici, a tot el que té a veure amb l'adaptació interior, i després, no, cada vegada més, aquesta part, no, del tema de l'accés, de quines discriminacions hi ha, i també de capacitació, no, perquè valorem que no només s'han d'abordar les coses des d'una perspectiva assistencial, sinó de donar eines, no, de tenir en compte que les transformacions arriben quan treballem de manera conjunta i col·lectiva, no? Llavors hem estat fent també tot un cicle de webinars, no? Pel tema de donar les eines i capacitar, no? I que les pròpies persones i famílies també doncs, siguin agents de canvi, en aquest sentit.
Doncs això també és molt interessant, eh? Aquest missatge que donaves ara, el de donar eines, el de donar aquesta capacitat i empoderar també doncs, els col·lectius davant d'aquesta situació complexa. Moltíssimes gràcies a tots dos, Daniel i Montse, i sobretot felicitats per la tasca diària.
A vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.